Ràdio Nativa, amb motiu de Brian Eno.
Amb motiu de Brian Eno, ens preguntarem com i per què músics catalans de diverses generacions l'han citat i encara el citen i com afecta a la música que fan.
Amb motiu de Brian Eno, ens preguntarem què sabem de Brian Eno i com això impacta algunes formes d'explicar com escoltem música.
Amb motiu de Brian Eno, ens preguntarem com ens relacionem amb els mites, com és que encara en tenim i per a què ens serveixen.
Amb motiu de Brian Eno, parlarem de què té Brian Eno per a que alguns ens serveixi de mite.
Els mites sovint ens serveixen de narratives. Ordenen una sèrie de fets d'una forma que ens aporta significat. Són grans construccions i gairebé sempre són una fàbula, i per tant estan magnificats. Una altra cosa és si nosaltres, de forma poc crèdula, podem baixar al nostre món aquests mites i extreure'n aprenentatges. Deslligar-los del seu context, fer-nos nostre allò que ens serveix i destriar allò que no ens val.
Per exemple, ja que va de música, podríem parlar del mite d'Orfeu. Sobre ell, gent diferent i en èpoques diferents ha dit coses diferents. Per uns és un antecedent de Crist, per allò de que fent música es relaciona amb els déus. Pel poeta Rilke és un tipus melancòlic que va pel món amb la lira, perfecta representació de l'artista romàntic. Per un filòsof alexandrí, que no me'n recordo com es diu ara, era un farsant. Amb els mites antics fem aquestes coses, independentment de la seva realitat històrica, i amb els mites moderns i històrics potser fem el mateix. Això és Ràdio Nativa, un programa radiofònic amb periodicitat aleatòria relacionat amb la revista nativa.cat i amb Indigestió, que en aquesta ocasió obre un cicle de 3 programes per xerrar, investigar i compartir idees amb motiu de Brian Eno. O potser podríem afegir amb motiu de l'exposició de Brian Eno que hi ha a Art Santa Mònica. Realitzem conjuntament aquests programes amb Marva Alfagón i el Jordi Oliveres, que assumim gustosament el repte de portar al terreny de Nativa reflexions que sorgeixen a l'entorn d'aquest personatge. I hola, què tal, Marc?
Hola, què tal, Jordi, com estàs?
Tu i Brian Eno, alguna cosa en comú?
Bueno, és una pregunta molt, molt extensa, però sí que és veritat que jo amb el Brian Eno sempre he pensat que era una cosa com molt, molt, molt conceptual, un món molt d'avantguarda, no? Una cosa d'un senyor que toca moltes tecles, que està tot arreu, que és músic, que és productor. I sempre a mi em passa que aquesta gent com que és tan així, tan conceptual i tan d'avantguarda, em fa com una mica de... Ui, això no és per mi, això és per gent que en sap molt. El que passa que amb el Brian Eno després, com més l'he anat escoltant, sempre he trobat que en veritat és un tio molt, bastant planer. És a dir, que al final va començar fent aquell com glam rock que era com molt divertit, no? I molt poc super transcendental. Després té unes cançons així que són com més pop, no? Algunes que són com una mena de balades així molt emocionals, molt, molt tal. I fins i tot amb tot lo de l'ambient que pot tenir darrere tot una ideologia molt, molt intel·lectual i tal, però en veritat al final lo de l'ambient també és una mica com que la gent se'l posa per relaxar-se, no? Que són aquests vídeos de YouTube de puestes de sol, no? I fins i tot si tu mires a l'Spotify un dels seus discos ambientals, que és l'Apolo, és el que més escoltes té. Vull dir que al final sempre m'ha fet gràcia aquesta dualitat, no? Ostres, Brian Eno, no? Quin tio tan complex i tan... Però després, molt disfrutable. També hem de dir que tenim aquí una persona més, que és l'Antònia Folguera.
Sí, no l'havia vist.
Hola.
Hola, Antònia. Per qui no ho sàpiga encara, l'Antònia, a veure, l'hem definit com a comunicadora, activista de la cultura, sobretot la digital i multimèdia, i gran coneixedora de l'escena electrònica de la ciutat.
Va bé, no em queixo, ja està bé, sí.
Volíem preguntar-te com creus que ha impactat la figura de Brian Eno a l'escena local, o fins i tot com creus que els conceptes que van associats a l'Eno, no? Com la no composició, tot el tema aquest generatiu i tal, creus que si això ha tingut influència i, per tant, que ha tingut un impacte i hi ha coses rastrejables d'això?
Mira, em sembla que l'impacte que pot tenir a l'escena local és el mateix que pot tenir l'escena global, perquè tampoc estan tan desconnectades, i avui sí, sents. I quan dic escena local, jo em refereixo una mica a la de música electrònica, és estar connectada, diguem, amb l'escena i amb el so global. No crec que hi hagi gaires coses que diguis, ai, mira, això és local. No, és una cosa ja còsmica, global, universal. Però, i quan m'ho veu demanar, dius, com ha impactat a l'escena local? Vaig començar a pensar, dic, en qui he parlat jo del Brian Eno? I quantes vegades? I en quin moment? I de quin disc? I com has de buscar el meu disc dur del cervell, llavors trobava algun zip amb alguna cosa amagada i no he tingut massa èxit. Però penso que sí que ha impactat a molta gent, directa o indirectament, perquè hi ha gent que potser no li interessa el Brian Eno, li sona el nom perquè l'haurà sentit a dir, però que possiblement li ha influït música de molts artistes pop i rock i també experimentals que ha produït. És a dir, que indirectament pot haver influït a moltíssimes persones i que no se n'han adonat. Jo la primera, jo recordo, suposo que molta gent de la meva generació, el primer cop que vaig sentir parlar d'ell no va ser perquè fos part de Roxy Music, perquè això va ser abans que jo nasqués. No crec que fos perquè inventés l'ambient, era una mica gran quan me'n vaig adonar que al món hi havia una cosa que es deia ambient, sinó perquè el citaven com a productor d'artistes que sonaven per la ràdio, i no ràdios estranyes, sinó ràdios mainstream, que en diuen, o potser que sortia citat en els crèdits d'algun àlbum. És a dir, que directa o indirectament ha influït a molta gent, però sobretot, si penso amb les persones amb les que he parlat molts moments sobre Brian Eno, el que la gent admira, i també és la cosa que jo admiro, és la seva capacitat de fer moltes coses, de tenir curiositat per molts temes, des de la renda bàsica universal fins a plantejar-se com la gent escolta i percep la música, o fins a plantejar-se com els artistes fan la música, com passa el procés creatiu, pots intervenir en el procés creatiu, què és el que vols que faci la gent quan t'escolta. Aquest fet de preguntar-se moltes coses i provar coses diferents, senzillament per provar-les, per exemple, fer vídeos verticals. Avui en dia és una cosa que la fem perquè el mòbil, no? La manera intuïtiva de gravar és posar el mòbil així, de manera vertical. Doncs ell ja ho va fer en algun moment a primers dels anys 80, girant la càmera del revés i fent com una espècie de retrats verticals, que era una cosa estranya en el seu moment, i ara és com gairebé tots gravem els vídeos, senzillament perquè aquest dispositiu ens facilita que ho fem així. No sé, suposo que la seva capacitat visionària, curiosa, la de veure les coses en panoràmic, des de lluny, això fa que se n'adoni compte de moltes coses, no sé.
Continuarem ara amb la nostra panoràmica, fins aquí ens estàvem presentant. Per cert, també hem de dir que aquest programa, també hi ha una persona aquí que no té micròfon, però que és el Pedro de Cos, que ens està ajudant a que surti i que s'està fent dins del programa Interfícies de Santa Mònica i d'acord amb el comissariat de l'exposició, que ens ha facilitat moltíssim les coses perquè puguem tirar endavant.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
I el que ve a continuació és tot un repertori de gent que ens ha explicat coses gravades sobre Brian Eno, i anem a veure com tira la cosa.
Thank you. De Brian Eno me gusta casi todo lo que he escuchado, casi todos los discos en los que ha estado involucrado, sus discos de ambient, maravillosos, especialmente el Apollo, sus producciones para grupos de No Wave, su serie de discos Obscure, con joyas como el disco de Gavin Bryars, pero especialmente me gustan sus primeros cuatro discos en solitario, tras dejar Roxy Music. Me chifan esos discos, creo que son discos revolucionarios dentro de la música pop. El primer disco, Here Come the Warm Jets, es el disco que más escuché cuando era más pequeño, me marcó un montón. Yo, bajo el nombre de Atomizador, toco una versión de mi tema favorito de ese disco y mi tema favorito de Brian Eno, que es On Some Faraway Beach, que es una canción muy especial, es una canción que rompe los esquemas y las estructuras clásicas del pop. Es una canción que es un crescendo de 6 minutos, en el que van entrando capas y capas de sintetizadores, y justo antes de... bueno, como al final de la canción entra la voz con una letra que abierta a múltiples significados. Eso es algo muy típico de Eno, él no hablaba, no sé si hablaba de, si quería hablar de algo, pero sus letras son maravillosas y no tienen significado, el significado está abierto a cualquiera que lo escuche. Bueno, es un ejemplo de la creatividad de un músico increíble, de uno de los favoritos de la historia, creo que de los más importantes de la música popular del siglo XX.
Era el José Atomizador, i això que sentim de fons és la versió que ell feia de On Some Faraway Beach, del primer disc de Brian Eno. El José ha transitat diverses escenes, ha estat a molts estils, va començar per grups propers a la música hardcore als anys 90, amb un grup que es deia Room With a View, i ha tingut multitud de projectes de soroll, de psicodèlia ambiental, i actualment té aquest projecte que es diu Atomizador, que fa com una sèrie de miniatures pop.
És això.
Aquesta música que escoltem és una cançó de Hans Laguna, que és el següent músic de qui escoltarem el seu testimoni sobre la influència de Brian Eno. És un cantant pop, ell sovint sent identificat amb l'etiqueta d'aquell del món de l'indie, però sí que és veritat que doncs, fa uns anys ell ha tocat més recentment, tot i que és de finals dels 70, els seus discos comencen el 2012, i sempre transita del món aquest de l'indie, del pop, però, per exemple, fa uns anys va fer un disc exclusiu de música ambient, sense veus ni res, i bé, ens resultava interessant. A veure, escoltem una mica la seva cançó, a veure si també podem detectar coses de Brian Eno.
de una vez. Pero en su lugar me pondré a cantar.
El Brian Eno gràcies a la Bíblia que tenia als 18 anys, que era el llibre Los 100 mejores discos de la història del rock. I en aquest llibre hi sortia el Here Come the Warm Jets, que és el disc de debut en solitari del Brian Eno. És un disc que a mi m'agrada molt, però és bastant normalet, en el sentit d'un disc típic de l'època dels 70, de glam rock, així, etc. I ho explico per dir que vaig trigar bastant a saber que Brian Eno era important per la seva contribució com a productor i com a persona que ha investigat els sons i la manera de gravar, etc. Com a compositor i com a artista també en altres disciplines. I després, fa relativament poc, vaig descobrir que va fundar una discogràfica als 70, Obscure Records, i aquesta discogràfica va treure, crec que només 10 discos, que són tots ells quasi una meravella. El primer disc va permetre debutar a compositors minimalistes de l'època, el primer disc del Michael Nyman i sobretot de Gavin Bryars, que és un compositor meravellós. I bé, per acabar aquest repàs de què ha significat Brian Eno per mi, ens dic que fa poc vaig anar a veure'l al CCB a Barcelona, que feia una xerrada, i vaig comprovar que l'home té discurs, cosa que m'agrada de comprovar en un músic, i em va acabar d'enamorar quan va defensar la renda bàsica a nivell polític. O sigui que molt bé. El Brian. Baby's on fire.
Doncs, per portar una miqueta la contrària al Hans, aquí estem sentint el Babies on Fire, que és aquest disc que... I, de fet, acabem de sentir a Tom Izador defensant aquests primers quatre discos, tal, i l'hem contraposat al Hans, que diu que, bueno, que va entrar per aquí, però que després va trobar altres coses que li van interessar més. I, bueno, em sembla que aquest programa acabarà sent bastant ambiental, bueno, l'ambient ja el tenim. Però aquesta part més, diguéssim, no sé si dir petarda del Brian Eno l'havíem de reivindicar en algun moment, i de moment la primera pica la posem aquí. A tu què et sembla aquesta...
A mi em sembla bé, perquè normalment quan pensem en el Brian Eno, tu deies, és algú molt conceptual. Clar, pensem en algú que fa música no calculada, perquè deixa que les coses passin soles i per això fa música generativa i coses automàtiques que surten per si soles, però cerebral. És a dir, d'algú que observa, s'asseu i mira què és el que passa, no com algú visceral que agafa la guitarra i fa el que li surt, no pensa com ho escoltaran els demés i tampoc pensa si ho està fent bé, malament o... No? És com algú no visceral, sinó cerebral. És a dir, també va bé veure'l amb la guitarra i escoltar-lo amb aquesta, diguem, versió menys cerebral.
Sí, a mi m'agrada també això de les balades, com aquesta, By This River i On Some Faraway Beach. És com... Tiene su corazoncito, Brian Eno, també. Això m'agrada.
No és todo cerebro.
Exacte.
O sigui que ja ens hem posat d'acord.
Què?
Per entendre aquest Brian Eno tan seriós i tant de les posicions, necessitem haver tocat això, diguin el que diguin, a la Tommy Thayer i a Hans, que els dos se l'estimen a la seva manera. Rastrejant gent que ens podia dir coses sobre Brian Eno, a banda de Atomizador i Hans Laguna, en què hem parlat, hem explorat en músics que van començar primers dels anys 2000, i un grup que, mirant la seva nota de premsa, diuen que entre les injustícies flagrants a la música d'aquest país, una és sens dubte l'Escar Ressò aconseguit per Mr. Uva i el Mono Inventor. I un grup que, és veritat, va tenir un disc molt bonic, que es deia Stargarder, el 2006, i que potser tenen alguna connexió amb Brian Eno. Els hi preguntem si li sembla bé al Pedro. Li preguntem als Mr. Uva, en concret al Guillermo Martorell.
El meu primer contacte amb Brian Eno va ser a través del disc Music for Airports. Devia tenir uns 18 anys, i el que em va fascinar d'aquest disc és com Eno podia crear un món musical sencer amb els elements més bàsics. Jo diria que va tenir una influència enorme sobre el grup que van muntar després, Mr. Huba i el Mono Inventor, a molts nivells. Un d'ells és que ens vam allunyar de la idea de que a nivell estructural havien de passar coses a la música, que la música podia senzillament ser.
Sí que sembla que alguna cosa se'ls va encomanar al Mr. Uva amb aquest tema que es diu La Muerte 2.
Sí, hem fet un mix aquí on anava bé per veure els punts de connexió, no?, entre el Mr. Uva i l'Eno.
Exacte. I saltem a un altre company de generació dels Mr. Uva, que són els Balago, i que també ens han dit coses sobre Brian Eno.
Thank you. però per sobre de tot vull fer èmfasi en l'invenció del concepte ambient o com escoltar i fer la música d'una altra manera i, per tant, com la rebem i com l'interpretem. En paraules d'ell, ha de ser tan ignorable com interessant. La reflexió és bastant potent. Per a nosaltres que fem ambient han estat clau les bandes sonores, probablement la primera i la màxima influència que hem tingut sempre, i l'obra de moltíssims artistes de tots els gèneres i temps. No tenim cap tipus de filtre. Per descomptat, l'inventor del concepte ambient no podia faltar tampoc entre les nostres preferències, és clar. Ell és qui als anys 70 fa coses que no s'havien fet abans, probablement incompreses, com passa sempre que algú trenca o es dedica a experimentar amb el so i els instruments d'una altra manera. A mi em sembla perfecte això. De fet, per mi l'art ha de ser rupturista. Personalment em va interessar totes les seves sessions ambient amb discos com Music for Airports, Music for Films, On Land i Apollo Soundtracks and Atmospheres. Tots ells discos que no havia escoltat abans, no tenia un precedent, fins que van arribar a les meves mans i que després s'ha copiat fins a avorrir, esclar. Em sembla molt curiós, i a moda d'anècdota, comentar com va esdevenir el disc Music for Airports, que, com molta gent sap, va ser mentre esperava avions. Ell es preguntava quina és la música que ell voldria escoltar en aquests espais morts, aquests espais buits. I d'aquí surt aquest disc, Music for Airports. Després, per destacar un tema, o per dir el tema que més m'agrada d'ell, o, a veure, la seva obra no aniria de temes, però com que m'he de pronunciar, doncs crec que un dels millors temes que ha fet és An Ending, Ascent, que a més, com també molta gent sap, apareix a la banda sonora de la pel·lícula Traffic. Així doncs, bé, només puc dir que sense cap mena de dubte és un personatge imprescindible per entendre moltes coses que passen avui.
Doncs, com era la frase aquesta que ha dit Marc?
Que la música havia de ser tan interessant com ignorable. A mi em té fascinat aquesta frase, perquè és desconcertant. Abans li deia al Jordi, una mica entre la genialitat i la presa de pèl, i el Jordi em deia la presa de pèl, dic, bueno, ostres, clar, com a mínim el paradigma clàssic de la música no era perquè la ignoris, no? I m'ha resultat estimulant aquest concepte.
Bueno, en certa manera, si t'hi fixes, defineix una mica les coses que passen a l'ambient. La música passa, i quan passa la pots ignorar o li pots prestar atenció. Depèn. Encara que la ignoris, no per això deixa de ser interessant. O també en el seu procés fent música generativa, de programar una sèrie de paràmetres perquè la música vagi fent, que, és a dir, la pot ignorar fins que surt una cosa que li agrada, o pot anar fent que la música vagi fent allò que li doni la gana a la música, no al músic.
Jo crec que també ara em venia a la ment que en temps de Spotify, on tots treballem allà amb, amb, amb música i música, jo crec que ara passa amb pràcticament qualsevol estil, que podem estar ignorant la música encara que estigui sonant. Jo a vegades he de treure'm la música mentre estic amb l'ordinador perquè penso que l'estic ignorant. Vull dir que això que ell ho deia per l'ambient, crec que amb aquesta sobredosi de música que tenim per tots els, i els nostres hàbits d'escolta, cada cop passa més això, de que gairebé tota la música pot ser ignorable.
I una cosa curiosa, tornant una mica al principi del programa, quan dèiem això dels mites i tal, és curiós que algú que té aquesta relació tan lleugera amb la música alhora sigui un personatge com amb tant de relleu, no? amb tant d'impacte. És curiosa aquesta barreja de com cerca, com de no donar importància a la música, com de no donar importància a la composició i alhora ser un nom rellevant, no?
Sí, és un no compositor, un no autor que té molt d'autor. En aquest sentit, home, podríem dir que Brian Eno en aquest sentit, és bastant espavilat. És una persona que és una persona molt notòria, tot i que introdueix aquests elements com de que ell no, potser no ha de ser notori, no? Com de, hi ha una sèrie de coses atzaroses o aleatòries que generen el seu món, la seva creació.
Bueno, aquestes coses són el que ell diria que és interessant, no? I suposo que també com a compositor, perquè tu faci, per fer coses automàtiques, coses que sembla que es facin soles, has de fer una feina prèvia, que potser per a ell és molt més interessant fer aquesta feina prèvia de fer que les coses passin per si soles que no pas fer-les passar. No sé si t'he sentit això que acabo de dir, però ja està, ja ho he dit.
Brian Eno, sí. Hi ha un documental que parla sobre el krautrock que es diu The Rebirth of Germany, que documenta molt bé certes pràctiques d'aquest home. És un home que admirava molt i que segueixo admirant. La seva música m'agrada moltíssim, però a mi el krautrock també em tocava de molt a prop i em toca. I vaig veure aquest documental i se'm va trencar el cor. Com una persona amb molts més recursos se'n va a un lloc perquè sap que estan passant coses molt interessants, grava una sèrie de cintes a l'estudi, un home studio d'una comuna hippie d'Alemanya, s'emporta aquestes cintes perquè la gent que amb la qui grava això no tenen cintes, ell s'ho porta les cintes, se les grava i se les emporta, i al cap d'un parell d'anys se'n va a Berlín amb una persona que es diu David Bowie i grava un parell de discos, el Low i el Heroes, amb una gran influència sobre la música que feia un temps se n'havia nodrit, sense fer cap menció de cap tipus, simplement posant-se la medalla. Jo entenc que quan ets una persona que té un prestigi el vulguis mantenir, però a costa de què? No costa res. Crec que en el món musical falta una mica d'honestitat i penso que és un tio amb un criteri increïble i realment té una visió de futur molt gran, però li falta una miqueta de bon cor. És una pena que la història de la música estigui plena de sangoneres. Em sap greu, però ho tenia que dir. Perquè cada vegada que veig aquest documental se'm trenca el cor. I això, mira, és un exemple de molts altres. El rei del rock and roll havia de ser blanc, està ple de gent, Diplos i gent d'aquesta que se'n va als guetos, agafa músiques molt peculiars i em fa un gran negoci. Em fa pena que segueixi passant. Jo desitjo, li desitjo tot el millor al Brian Eno, però jo desitjo que aquestes pràctiques canviïn. Desitjo que hi hagi més justícia. I per què no? Per què no es pot començar amb la gent que fa música? I donem exemple a molts d'altres.
Doncs jo crec que la figura del Brian Eno està molt bé que existeixi. Vull dir, una figura que té un punt de vista global sobre les coses però que no és superexpert en realitat en res. Vull dir, canta, és productor, fa música, es preocupa en quins fils, o sigui, en el fil musical, en com escolta la música la gent. Music for Airports, en plan, que un tant per cent molt elevat de la música que escoltem nosaltres és música que sona tot el rato a fils musicals. Es preocupa pel calentament global, per Iraq, per... Vull dir, vale, pot ser que no sigui un superexpert sobre tecnologia, sobre tècnica vocal, sobre el que sigui, però està molt bé que existeixi una figura que sàpiga una mica de tot. A mi també, personalment, m'ha ajudat que una figura com Brian Eno, que faci que sempre tingui un peu, com si diguéssim, en el futur, digue-li com vulguis, vaja, que sí, vaja, que en el fons és un visionari, es caigui una mica, com si diguéssim, també amb els músics supervirtuosos, saps? Això també et dona com una empenta. Ah, i soc superfan del so de Windows. Quan el sobre?
Bé, aquests eren l'Eloi i la Cristina de Desert, que són els dos membres de Desert, i ja heu vist que...
Una mica yin i yang, no?
Sí, no tenien la mateixa opinió. Viuen junts també, eh? Vull dir que aquí podem fer un salseo. Desert és un grup que va treure la seva primera referència fa uns 5 anys i, bueno, com sentim, és una cosa així a cavall entre l'electrònica, el pop, i bé, no sé què teniu a dir d'aquest moment d'acord trencat de l'Eloi.
Home, està bé que se li trenqui el cor. Jo crec que està bé que de sentir-se decepcionat per aquelles persones que tothom els hi demostra tant respecte i tothom les admira tant. Que els ídols et trenquin el cor també està bé, i veure que tenen peus de fang, que es diu. I també m'agrada molt que la Cristina diu: mira, és un tio que sap una mica de tot i molt de res. Això també està bé. I el que és més important, diu: es caga amb els músics virtuosos. I això, molts, amb tot el meu respecte pels músics virtuosos, està molt bé, perquè el 90% són un rotllo.
No preguntis si faré tard. I en la música ambiental, la música electrònica i tal, també hi ha virtuosos, Antònia?
I tant que n'hi ha, i tant, n'hi ha moltíssims, i n'hi ha que tenen molts fans, pesats com ells sols també. Normalment, al costat d'un artista molt virtuós sempre hi ha com un ramat de fans molt, molt hardcore, molt heavies, molt, molt fidels i molt pesats.
I tu amb això del copia i pega, Marc, perquè és una mica del que parlava l'Eloi, no? D'aquesta possibilitat de copiar música dels altres.
Sí, jo en general estic a favor del copia i pega. El que passa és que també puc entendre... El que passa és que no sé si el context... No, jo no sé si sé exactament quin és el context del que això... De l'escena aquesta, d'aquest documental, que jo sí que he vist, i que sovint sí que passa que quan hi ha cortes i pegues amb gent que, diguem, té notorietat molt diferent, allà és quan a vegades penses de, ostres, això és un corta i pega. Clar, jo no tinc prou coneixement per saber quin era el pes, la importància que tenia en aquest grup de Kraut i el Brian Eno. Sí que és veritat que en el documental aquest grup de Kraut fa una mica de paneta, i llavors potser això ajuda a pensar que realment jo diria com allà, com no era un corta i pega, sinó era algú que s'estava aprofitant. Jo no tinc prou context per valorar-ho.
Quin grup era? Com...
Jo no sé si era Harmonia o Cluster, no estic segur, però era d'aquest ambient.
Home, en el món copyleft, no? Citar sempre la font és el que s'ha de fer i és elegant, i estaria bé que els músics ho fessin, no?
Sí, si no es pot pervertir, no? La idea aquesta de... de tot flueix, tot emana, tot ho podem agafar, jo estic bastant a favor, però sí que una mica de decoro està bé.
Sí, la veritat va entrar a la meva vida via Krautrock, jo era molt jove, i la seva, ja no dic influència, la seva manera de fer, la seva manera d'entendre la música o la vida, suposo que en el seu cas sembla que sigui una mica el mateix, no? És realment una referència. En el seu moment, per mi va significar com una illa de calma i d'elegància, no? Per mi significa una mica això. Quan ho escolto, sempre em ve aquella època, sempre em ve aquella mena de sentiment de parat, una mica pausa, escolta, i és com llegir poesia sonora, no?
Doncs aquesta era la darrera veu que tenim en els àudios d'avui. Bueno, la darrera veu pregravada és l'Eli Gras. Segurament és la música que fa més temps que fa música. Em sembla que des de finals dels 80, primers dels 90, amb grups que es diuen Motor Combo. Bueno, això que sentíem al principi abans de ara, que estem sentint Brian Eno una altra vegada, era amb un altre home que es deia Pelayo, diu aquí, i ella està és una mica d'aquests músics improvisadors que està amb mil coses diferents, amb mil projectes diferents i va gravant. I no sé, estava pensant que en el recorregut que hem anat fent hem escoltat músics que fan música recentment, des del 2010, 2012, 2013, hem escoltat músics que feien música o que entre el 2000 i el 2010, hem escoltat músics que feien música des dels 90 cap aquí. Tenim alguna sensació de que canvia alguna cosa en aquesta percepció d'Eno o ens ha sonat una miqueta el mateix mena d'impacte o tenim alguna impressió extra programa de com afecta tantes generacions diferents Brian Eno i si és un impacte diferent o és similar?
Jo crec que afecta moltes generacions diferents perquè evoluciona i moltes
perquè
de les coses perquè ell evoluciona i perquè moltes de les coses que ha fet, potser perquè són futuristes o potser perquè ell les conceptualitza a la seva manera, no passa el temps. Mm-hmm. O passa molt a poc a poc. o molt de pressa, no ho sé.
Jo potser penso que, com diuen allò de que todo vuelve i ell va fer tantes coses, és molt probable que vagin tornant les diferents èpoques de Brian Eno i Brian Eno segueixi sent algú que potser la generació dels 80 els va inspirar molt, però que segueix inspirant la gent que ha fet música als 90, als 2000 i fins i tot en els darrers 5 anys.
Tenim nosaltres a la taula, en aquests darrers minuts del programa, tenim a Lluís, que és el responsable de l'exposició i que estava aquí escoltant. No sé, t'ha sonat alguna cosa tot això que estàvem dient sobre l'impacte d'Eno en els músics d'aquí?
Hola, Jordi, què tal?
Hola, què tal?
Us estava escoltant amb molt d'interès. Sí, bueno, primer deixa'm dir que us estava escoltant amb la impressió de que realment s'ha produït una cosa que desitjàvem, però que no sempre passa, que és que aquest programa ha obert un espai realment diferent de la Expo. Això és important i n'estic molt content. Fet aquesta petita intro d'agraïment. Jo crec que l'impacte de l'Eno, com deia l'Antònia, és bastant consistent i bastant sempre igual. Jo crec que ell és un artista que s'ha mogut molt, però no ha evolucionat pròpiament. És un artista molt, molt estable, molt sòlid, i crec que la seva influència també ho és.
I sobre Barcelona, sobre la nostra escena musical, què ens diu? O sigui, el tros de Brian Eno que fem els músics d'aquí, ens diu alguna cosa? Perquè igual que al principi deien que els mites en el fons diuen coses sobre nosaltres més que nosaltres sobre els mites, què diu el que diem sobre Brian Eno, sobre nosaltres, sobre l'escena barcelonina, sobre l'escena catalana?
No sé si ens ha mancat una mica aquest element de reivindicació més des del rock i des de la cosa aquesta més divertida. No sé si són els nostres contextos o el millor que a Barcelona, a la gent de Barcelona li ha tirat més aquesta vessant de conceptes o més sofisticada, que no aquest element principal. No sé, clar, això abans ho pensàvem i dèiem, clar, no sabem si és cosa nostra, és cosa de Barcelona o, clar, imputar-ho a la ciutat potser és cosa nostra, que no tenim en els nostres contextos més propers aquesta gent d'aquest altre Eno.
Sí, de fet, jo tinc la sensació amb aquesta reivindicació que anem fent de fons en el programa del Brian Eno Petardo i tal, que en el fons guanya una miqueta, o almenys...
O del Brian Eno productor d'U2.
Que en el que sentíem és, bueno, és aquesta cosa que a vegades diuen, sobretot de Barcelona, de que som modernos, de que... Bueno, de que ens enganxem a aquesta part més elegant, a aquesta part més intel·lectualitzada, potser, de Brian Eno. I de moment, no sé si és significatiu a la mostra que hem agafat, però el Petardot no estava tan present en això. Per cert, tu, Marc, has vist l'exposició, també.
Sí.
I l'Antònia també l'ha vist, em sembla.
Un tros, sí, sí.
Sí. I acaba, Lluís ens diu coses boniques, jo
precisament...
el nou espai que obrim el programa.
Jo, precisament... Com el que deia abans, no? Com que tenia aquesta idea de Brian Eno, conceptes, coses que em queden molt lluny, li tenia una mica de por a aquesta exposició. I en canvi em va agradar molt perquè és molt sensorial. Tu vens aquí i t'asseus en unes butaques, sents una música i realment és molt agradable en un sentit en el que jo he recomanat a amics meus que portin els seus fills. Perquè no, és el contrari d'una experiència intel·lectualitzada. És una experiència molt natural i molt sensorial. I això em va semblar que estava molt bé. També llegint el folleto, doncs, també em va resultar interessant, a partir d'aquesta experiència sensorial, doncs, pensar en això, en lo generatiu, que mai li havia donat jo un gran pes, o en els límits del nostre gust i com la composició així aleatòria pot trencar això. Bueno, em va semblar també interessant.
Dius que en el fons te'l situa una mica en un marc sensitiu, no?
Sí, era com... De fet, està molt bé que no hi ha gaires plafons explicatius. És una... S'ha d'evitar aquesta... Has d'entrar-hi dins i això està molt bé.
La recomanació del Lluís és que has d'anar a cada cosa, t'hi has d'estar una bona estona, cosa que encara no he tingut oportunitat de fer i espero fer, d'estar-me molta estona a cada lloc per, no sé, per viure-ho i observar-ho millor.
Estic content que diguis això, Marc, perquè a mi una cosa de la que de seguida vam estar d'acord amb l'Eno era amb intentar desfer els procediments normals d'una exposició, que són, per una banda, un lloc per al que passeges, no t'acabes d'aturar, no? És una exposició es recorre, no? Es visita, però no t'hi pares del tot, no? Pares una miqueta davant d'un quadre, passes al següent. I l'altra era aquesta idea que ve donada pel text, però també ve donada per la cartela, que també ve donada per la tesi comissarial, de l'exposició al lloc on vas a que t'allissonin, a que t'ensenyin coses que ignoraves. I hem intentat de fugir dels dos, d'aquestes dos, diríem, vicis de l'exposició d'art contemporani.
Doncs, més o menys, fins aquí arriba jo al programa. Us han quedat alguna cosa important a dir del que portem xerrant, Marc, Antònia?
Ai, no ho sé. No en tinc ni idea. De la mateixa manera com em vas dir, quina influència té l'escena... I dic, ai, no ho sé. Doncs no sé si m'ha quedat res a dir. Però en tot cas, estic molt a favor del Brian Eno. M'agrada. Ja està.
Sí, com això que dèiem dels mites, com a mínim ens ha donat per conversar d'unes quantes coses. Això li podem reconèixer.
Sí. Doncs bé, ens queden un parell de programes dins d'aquest cicle. Dimarts que ve, si ens esteu escoltant per streaming o inclús si ens esteu escoltant aquí davant, doncs fem un altre programa que parlarà d'un altre aspecte de Brian Eno, on ens centrarem en la seva manera de tractar la tecnologia en relació a la música. Parlarem més d'aquesta part més tecnologia i música. I després, encara al setembre, farem un altre programa que ja anunciarem, que parlarem de la part política i social de Brian Eno, que el Hans l'esmentava una mica per aquí. Doncs res, això ha estat Ràdio Nativa, hem estat l'Antònia Foguera, el Marc Lafagón, el Lluís n'ha fet entrat aquí, el Pedro de Cos ha estat controlant-ho tot i molt. I fins dimarts. Que... Ah, Jordi Oliveres, que és qui us parla? No, perquè... el programa, sí, això ha estat Ràdio Nativa.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.